Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 114. Avui us parlaré de l'enneagrama, la personalitat i l'essència. Us volia comentar que, degut a l'interès de moltes de vosaltres, hem iniciat un nou curs d'enneagrama per al desenvolupament personal a l'Hotel d'Entitats, a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs? Bé, només per donar-vos una petita idea, l'enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer millor des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977-65-7712. Us el repeteixo. 977-65-7712. Però què significa la paraula anagrama? Significa un dibuix de nou. Et preguntaràs, nou? Nou què? Bé, anem a pensar el següent. Tots els símbols reflecteixen patrons en el nostre món. Des de temps remots s'ha utilitzat el símbol de l'anagrama en forma àmplia. Per exemple, per representar les lleis universals fonamentals i les seves relacions numèriques, com ara les explicades per l'escola pitagòrica, al voltant de l'any 500 abans de Crist. L'aplicació de l'enneagrama més difosa en l'últim temps té com a objectiu comprendre la personalitat humana. És a dir, entendre les diferents formes en què les persones pensen, senten i actuen. Això inclou les diverses maneres de vincular-se i comunicar-se amb els altres, les seves motivacions i també els seus temors. L'enneagrama de la personalitat ens descriu nou patrons i cada un d'ells representa un atribut de la nostra personalitat. Per cada persona, un d'aquests nou atributs predomina durant tota la vida i constitueix el que diríem la seva essència. Però quina és la teva essència en l'enneagrama? La teva essència, des del punt de vista de l'enneagrama, és l'atribut predominant de la teva personalitat. I m'explico. És des d'on et situes per experimentar el món. Ho podria descriure com una empremta energètica que portes des de la concepció i no canvia. Després, sobre aquesta base, es forma la teva personalitat, d'acord amb mandats familiars, a la cultura, a tot el que et rodeja quan vas néixer. També té d'acord les teves situacions viscudes i els rols que compleixes, entre d'altres factors, que influeixen a què es formi la teva personalitat. Però fixeu-vos que l'essència mai canvia i, d'altra banda, la personalitat es va modificant constantment. Una de les primeres impressions, i de fet errònia, de l'enneagrama és que sol definir com una tècnica que ofereix nou arquetips de persones. No obstant això, cada atribut de la personalitat, tal com s'expressa en les línies del seu símbol, es vincula amb els altres i en cada persona aquest fet passa d'una forma única. Així és que, tot i que dues persones tinguin la mateixa essència i tinguin molt en comú, els seus 8 atributs restants poden estar desenvolupats d'altres maneres molt diferents. Però us preguntareu per què és important, doncs, conèixer la nostra essència. Bé, tingueu en compte, i també haureu observat, que la majoria de les persones actuem i reaccionem a partir del que s'ha après, i moltes vegades de forma automàtica, és a dir, que molts cops ni ens n'adonem. I resulta que al descobrir la nostra essència, és a dir, les nostres motivacions més profundes, les nostres capacitats i les nostres reaccions, podem convertir-nos en líders de la nostra pròpia vida. I per tant, ja no reaccionar de manera automàtica. De fet, podem triar de la manera que volem reaccionar, el que ens evitarà ensopegar i caure sempre degut a la mateixa pedra. Comprenent l'enneagrama, podem veure clarament quins són aquells camins que solem recórrer i quins són els altres camins possibles que ens podrien anar més bé i fer-nos més feliços. L'enneagrama ens indica com aprofitar millor cada situació, ja sigui aquesta negativa o bé positiva. Després, quan arribem a conèixer la dinàmica de la nostra essència, se'ns fa possible el desenvolupament personal i també el professional. Ja que el coneixens és ni més ni menys la matèria primera per intentar ser com realment volem ser i manejar-nos millor en les nostres relacions interpersonals, integrant d'aquesta manera tot el nostre potencial. Com ens diu en Carl Jung, no s'aconsegueix la il·luminació imaginant figures de llum, sinó fent conscient la foscor. El que ens vol dir és que no és possible canviar les nostres actituds si ens quedem tan sols en observar-les o en jutjar-les. Doncs cal dirigir-nos cap a les causes que les produeixen. Per tant, per poder canviar els nostres comportaments, cal arribar a conèixer la nostra essència i també les dinàmiques que la integren i les que les desintegren. Per descomptat, com aprendre de les nostres caigudes per poder créixer, alineats amb els nostres pensaments, sentiments i accions.
I do.
Hi havia una vegada un home anomenat Moyut. Vivia en un poblet en el que havia obtingut un treball com un petit funcionari i semblava molt probable que anés a acabar els seus dies com a inspector de pesos i mesures. Una tarda, quan estava caminant pels jardins d'un vell edifici a prop de casa seva, en Jadir, un misteriós guia dels sufís, se li va aparèixer vestit amb una túnica de color verd molt brillanta. En Moyut es va trobar amb el Jadir i el Jadir llavors li va dir: «Home de brillants perspectives, deixa el teu treball i troba'm al costat de la ribera del riu d'aquí 3 dies». I va desaparèixer. En Moyut va anar a veure el seu superior tot commogut per aquesta trobada i li va dir que havia de marxar. Tothom al poble se'n va assabentar aviat d'aquesta decisió i van dir: «Pobre Moyut, s'ha tornat ben boig». Però, com hi havia molts candidats pel seu lloc, no van trigar gaire a oblidar-lo. En el dia assenyalat, en Moyut es va trobar amb el Jadir, que li va dir: «Treu-te la roba i tira't al riu. Potser algú et salvarà». En Moyut així ho va fer, tot i que es preguntava si s'havia tornat boig. Ja que sabia nedar i no es va enfonsar, però va ser arrossegat per les aigües durant força de temps, abans de que un pescador el fes pujar a la seva barqueta i li digués: «Home boig, no veus que la corrent és molt forta? Què estàs tractant de fer?». En Moyut li va contestar: «Realment, no ho sé». «Estàs boig», va tornar a dir el pescador, «però et portaré a la meva cabana de joncs, que està al costat del riu, i veurem què puc fer per tu». Quan el pescador va descobrir que en Moyut era una persona instruïda, va aprendre d'ell a llegir i a escriure. A canvi, li va donar aliment i un lloc on habitar. En Moyut ajudava el pescador en el seu treball. Després d'uns pocs mesos, el Jadir es va tornar a aparèixer, aquest cop en plena nit, al peu del llit, i li va dir: «Aixeca't i deixa aquest pescador, se't prohibirà del necessari». En Moyut va sortir immediatament de la cabana, es va vestir com un pescador i va vagabundejar fins a arribar a una carretera. Quan es va fer de dia, va veure un pagès amb un ruc fent camí cap al mercat. «Busques treball?», li va preguntar l'agricultor, «perquè necessito un home que m'ajudi per portar de tornada algunes compres que he de fer». En Moyut el va seguir. Va treballar per l'agricultor durant gairebé 2 anys, temps en el qual va aprendre bastant sobre agricultura, però de fet cap altra cosa més. Un capvespre, mentre estava netejant cotó, se li va aparèixer el Jadir i li va dir: «Deixa aquest treball, ves cap a la ciutat de Mossul i fes servir els teus estalvis per convertir-te en un mercader de pells». En Moyut va obeir. A Mossul va ser conegut com el mercador de pells i no va tornar a veure el Jadir durant 3 anys. Ja havia estalviat una suma considerable de diners i estava pensant en comprar una casa quan en Jadir va tornar a aparèixer i li va dir: «Dóna'm els teus diners i ara deixa aquest poble i ves a la llunyana ciutat de Samarcanda i allí treballa per un magatzemista». I en Moyut així ho va fer. En aquest moment, en Moyut va començar a mostrar indubtables signes d'il·luminació. Curava els malalts, ajudava els seus prismes. Durant el seu temps lliure, notava que els misteris s'anaven aprofundint en ell i cada vegada més accentuadament. Filòsofs i homes de negocis el visitaven i li preguntaven: «Amb qui vas estudiar?». «És difícil dir-ho», contestava en Moyut. Els teus deixebles li preguntaven: «Com vas començar la teva carrera?». I ell deia: «Com un petit funcionari públic». «I la vas abandonar per dedicar-te a sacrificis i mortificacions?», li preguntaven els seus alumnes. «No, simplement la vaig abandonar», deia Moyut. I els seus deixebles no ho entenien pas. La gent se li acostava per escriure la història de la seva vida. «Què has fet en la teva vida?», li preguntaven. «Vaig saltar un riu, em vaig convertir en pescador, després vaig abandonar la cabana de joncs a mitjanit, després d'això em vaig fer agricultor i mentre estava netejant cotó em vaig canviar i me'n vaig anar a Mossul, on vaig convertir-me en un mercader de pells. Allà vaig estalviar alguns diners, però els vaig regalar i després vaig venir a Samarcanda i vaig treballar per un magatzemista». I és aquí on sóc ara. Però aquesta conducta inexplicable no il·lumina per res els teus dons tan estranys i els teus exemples meravellosos, li deien els biògrafs. Així els deien Muyut. Què em vols dir? Què vol dir aquest conte? Què us sembla? Doncs bé, que molts podran acabar els seus dies com a inspectors de pesos i mesures en una fosca oficina o en una vida sense contingut. Però com Muyut, els que han entès que hi ha alguna cosa més, aquests començaran a buscar. Aquesta història que us acabo d'explicar és el camí de la veritable religiositat. L'ésser religiós deposita plena confiança a la crida del seu mestre, que li indica que s'ha de moure, confiant plenament en la seva veu interior i sense oposar resistència, complint la seva voluntat. Per als ulls dels que viuen una vida mundana, això els semblarà realment una bogeria. L'home que ha començat a confiar es torna després. Amb gran coratge i confiança flueix en el riu de la vida sense oposar resistència. El camí sempre se li prohibirà. El necessari per poder continuar el seu creixement, ni abans ni després. Només el necessari i en el moment just. Tampoc se li permetrà establir-se o identificar-se. Quan això succeeixi, apareixerà el mestre. La vida del cercador és un continu peregrinatge. Només els que se saben desprendre, posseeixen una confiança infinita i la seva ment només es troben a l'aquí i en l'ara i llavors poden arribar a la seva plenitud.
Oh, savi trovare l'inyam per gore vasciani mai di uyona praccio uraya umuruva svaha per savi trovare l'inyam per gore vasciani mai di uyona praccio Savi trovare l'inyam,